Txell López, bon dia. A veure, tornem-hi. Txell López, bon dia.
Bon dia.
No, no, és que no t'havíem sentit, no passa res.
És que s'ha tallat la veu.
No, no s'ha tallat la veu, també teniu el micro tallat, no passa res. A veure, la Txell, llegim a la nota de premsa, tens 38 anys.
Correcte.
I estàs afectada per esclerosi múltiple.
Sí.
I aquest diumenge tens un repte.
Sí.
Un repte que és nedar.
Al mar.
Al mar. Nedar al mar.
Uh-huh.
Tu ja sabies nedar?
Molt malament.
Molt malament.
Molt justet.
Anava a dir, tothom flota, eh?
Bueno, a vegades dubtes.
Dubtes de que puguis flotar. Però et vas proposar un repte o et van proposar un repte?
Bueno, jo vaig compartir la il·lusió de fer algo que per mi era molt especial i a partir d'aquí em va arribar un repte personal. Uh-huh. Em van proposar un repte.
Un repte que et va proposar en Freddy.
El Freddy, sí.
Freddy de la Calle, bon dia.
Bon dia.
I quin era aquest repte?
Bueno, el repte era que... El repte realment és que ella es veiés capaç de que podia nedar tranquil·lament, sense cap problema.
Uh-huh.
A partir d'aquí, bueno, més distància, menys, però...
És a dir, primer te l'has de creure tu el repte per convèncer-la amb ella.
Bueno, jo me'l creia des del primer moment.
Uh-huh.
La següent missió era que ella s'ho cregués tant com jo.
Txell, quan vas començar a creure't aquest repte?
Bueno, en el moment que vaig poder deixar un bastó, en el moment que seguien les indicacions que em donava el Freddy, que em feia veure doncs, que hi havia moltes creences limitants a la meva vida, que eren més importants que les dificultats físiques que pogués tindre en aquell moment.
Espera, farem una cosa.
Ara no t'ho repetiré literal, eh?
És que hem mogut el micròfon perquè se sentís millor. Cap problema, ja està, endavant. No, no, no cal que m'ho tornis a repetir perquè s'ha sentit.
Vale. Doncs, bueno, en aquest moment és quan començo a creure que si segueixo noves indicacions, i en aquest cas tenen referència a algo que és especial per mi, com és nedar en el mar, concretament, doncs puc fer-ho, perquè no, és qüestió d'aprendre, de deixar-me guiar i de saber que al costat tinc algú en qui puc confiar.
Uh-huh. És a dir, tu anaves amb bastó.
Sí.
Des de fa un temps, suposo.
Sí.
Perquè, quan et van diagnosticar l'esclerosi?
Fa 8 anys.
Fa 8 anys.
Uh-huh.
A partir de que et vas començar a trobar malament, a partir de...
Bueno, d'una neuritis òptica, és a dir, una dificultat amb la visió, una pèrdua de visió, uh-huh, d'un dels ulls. A partir d'aquí, doncs, va ser el primer brot que va trigar més o menys uns 6 mesos, 7 mesos a tindre una recuperació parcial i, bueno, i a partir d'aquí és on jo començo a creure que tinc l'enfermetat que tinc.
Uh-huh.
Doncs perquè es comença a manifestar el que són braços, cames, neuràlgia trigèmica, que això implica certa paràlisi facial. Bueno, és quan començo a notar tot el que és la sintomatologia o part de la sintomatologia que pot tindre aquesta malaltia.
Per què? Perquè la gent que ens escolta ho entengui. La teva malaltia en què consisteix? Què passa i quins efectes té sobre el cos, sobre l'organisme?
Bueno, l'esclerosi múltiple és una malaltia del sistema immunològic que és neurodegenerativa, crònica, incurable, a data d'avui.
Uh-huh.
Jo això ho poso molt entre interrogants perquè confio que serà curable i el que fa el teu propi sistema immunològic ataca el que se'n diu la mielina, que és la substància que recobreix els nervis que conduirien l'emissió del cervell a la teva mà, no? el missatge de mou la mà. En el moment que ataca aquesta substància, lesiona el nervi i llavors fa que aquest missatge arribi interrompudament o no arribi. Això pot produir doncs, que un bon dia sentis una formigó a la mà, sentis que no pots moure una de les teves mans, com un dels exemples, no? Podria afectar òrgans. Bueno, tampoc ho farem molt desagradable, però sí,
d'acord. Pot afectar com a exemple a qualsevol lloc on arribi el sistema nerviós.
Exacte, on arribi el sistema nerviós central, sí.
I es manifesta, pel que ens comentat, per brots.
Bueno, hi ha diferents tipus d'esclerosi múltiple. Hi ha una que és benigna, de la qual se'n parla ben poc, doncs, precisament per això, perquè és benigna. Després hi ha el que se'n diu, que és el més comú, la remitent recurrent, que causa per brots que van deixant lesions que normalment solen tindre una recuperació, normalment, no en tots els casos. I després hi ha el que se'n diria la progressiva, també les remitents recurrents, que són la meva, amb el temps acaben sent progressiva, on ja no hi ha una recuperació, sinó un estat d'empitjorament.
D'acord, és a dir, hi ha brot, hi ha una baixada, però diguem, la baixada no arriba fins al punt d'origen, sinó que la recuperació és...
Va deixant lesions.
Va deixant lesions. Sí. Aleshores, en quin estat et trobes? Tu vas tenir fa 8 anys aquest primer brot, i pel que ens has comentat, fins que el Freddy et va convèncer, tu anaves amb bastó, o tu havies agafat el bastó. Per tant, això vol dir que doncs, havies tingut diversos brots.
Sí. Bueno, concretament, fins que jo conec el Freddy, jo anava amb bastó, jo venia d'uns anys d'utilitzar dues crosses, una crossa, finalment per recomanació mèdica també un bastó com un instrument que havia d'estar a la meva vida per seguretat, no? I que estaria sempre a la meva vida, no? Per mi això va ser psicològicament un moment molt dur. I en el moment que conec el Freddy, el que em transmet el Freddy és el necessites 24 hores al dia i la veritat era que no, però el que no sabia era quan no el necessitava, no? I entorn a això havia creat una vida d'un espai de confort, no? El meu bastó viatjava amb mi i jo evitava caure, i si evitava caure evitava empitjorar la meva salut, no?
Sí, per una banda estem parlant d'una obvietat que si no pots avançar necessites un bastó. El problema és que el bastó s'havia convertit en alguna cosa més que ajudar a no poder avançar. Tu podies avançar, però...
Exacte, però havia de passar, havia de superar les meves pors. Evidentment, en aquell moment quan el bastó entra en la meva vida, existien problemes amb l'equilibri, una cama que arrossegava més que l'altra, evidentment havia una sèrie de situacions físiques que requerien, no? Doncs el suport tècnic per seguretat i per poder avançar. El problema és que amb el temps ja no eren tan necessaris ja no era necessari el bastó, en realitat era qüestió de començar dintre de que allò havia millorat una miqueta, adquirir seguretat i caminar, trobar-me uns altres obstacles i poder-los superar sense el bastó, no? Almenys experimentar que era possible, però jo potser m'havia bloquejat amb la por de que si no ho era, més enllà de l'esclerosi es podia empitjorar la meva situació, no? Jo pensava, si jo em trenco una cama, serà un mes a mes del mes, no? I segurament això és el que havia fet que tot i no està conforme amb el bastó, perquè jo sempre deia, no vull fer un bastó personalitzat, vull coses modernes i tal, l'havia incorporat a la meva vida per cuidar de mi, o pensava que cuidava de mi d'aquesta manera, no?
I al final havies generat una dependència psicològica, més psicològica fins i tot que real, pel que entenem, d'aquell objecte, del bastó.
Sí.
Freddy, tornem-hi.
Digue'm.
Com et vas convèncer tu de que podies convèncer la Txell de que no calia el bastó?
Bueno, tot va començar fent cafès, no? La Txell i jo ens trobàvem, teníem amics en comú, i ens trobàvem fent cafè i tal. I jo quan la vaig conèixer, la vaig conèixer amb bastó, i al temps la veiem al bastó, fins que un dia li vaig dir, per què portes bastó? I em va dir, no, perquè tinc aquesta enfermedad, i clar, em va suposar una curiositat, no? I em deia, no, perquè puc tenir problemes, o puc caure, o puc... Sempre era, potser, no? I dic, bueno, si potser pots caure, perquè portes sempre el bastó, no? Jo pensava que tothom pot caure, no? Com ella ha dit, no, potser un dia em trenco una cama, potser jo també me la trenco, no? Vaig ajudar-me i me la trenco. Llavors, el que li vaig dir era realment el que jo pensava, no? Que, ostres, si un dia estàs cansat, un dia caus, o pues ja t'aixecarà algú, no? Ja manaràs ajuda, no? Però tots aquells dies que no cauràs, pues, potser estàs gastant, no? Anant amb el bastó, i tampoc vaig haver de fer una gran feina de creure-m'ho jo, perquè era realment el que pensava i sembla mentida, però realment era el més lògic. No, era una pregunta potser fins i tot de nen petit, no? Per què portes el bastó si no caus?
I va costar de convèncer-la?
A veure,
No tant.
No tant, però la Txell és una persona que té... De primera sempre troba alguna cosa que diu no... Com quan li vaig dir anar a la piscina, el primer que va dir és m'ofegaré, dic, no et pots ofegar a la piscina municipal.
Això és una mostra de caràcter, simplement, ja està.
I, bueno, sempre l'estan pujant una mica, però, però bueno, ja s'ho creu i va endavant i anava molt bé, per cert.
Sí? Anava a dir, necessitaves algú que et tragués el bastó i t'espitxés a la piscina, Txell?
Sí. Jo penso que... És a dir, és veritat, jo sóc una persona amb caràcter, però sóc una persona que, bueno, aquest caràcter no neix d'ara, no? I aquest caràcter a la meva vida m'ha servit de molt. Jo vivia a Xussoleta des dels 16 anys, no? Llavors, és cert que a vegades penso que ja sé suficient el que haig de saber, no? I en aquest cas, doncs segurament tots aquests nos o resistències formaven part d'aquest, escolta, que jo porto un bagatge humà i que has de vindre tu a explicar-me ara que estic fent el gilipolles des de fa no sé quant de temps. No, perdona per la paraula. però bueno, sí que és veritat que em va arribar alguna cosa molt especial del Freddy, que evidentment havia algun metge que ja m'havia dit, no, intenta-ho. Però ara suposo que la seva indiferència, no? I aquest interès que em va arribar al Freddy va ser un... Bueno, pensa-hi, potser, si és cert, pots caure i trencar-te alguna cosa i segurament les teves circumstàncies personals encara empitjoraran bastant més, no? Però i si no passa?
I... Mentre estàs depenent d'un objecte que en el fons et fa més mal que bé, mentre no t'ajuda.
Bueno, jo en aquell moment no creia que m'estigués fent mal, creia que m'estava protegint. Mal, no, potser m'estava fent mal a nivell social, perquè aquest bastó m'ha causat molt de rebuig, no? Però bueno, per mi no empitjorar, és a dir, no tornar a passar per la dificultat de no poder baixar les escales de casa i haver de demanar a algú que pugés a collivet, bueno, era un mal menor, saps? Que algú deixés de mirar-me, al final per mi ja m'està dient molt d'aquella persona, no? Però sí, havíem arribat a aquest punt.
Deixes el bastó d'un dia per un altre?
No.
És un procés, això també.
També és un procés. Sí que d'un dia per un altre i ens marquem una data perquè el Freddy em diu no, ha d'haver una data. Vale?
Això és com deixar de fumar. Ens estem gaire bé, oi?
Jo ho he fet per fer aquest repte. Per fer aquest repte he deixat de fumar també.
Veus? Mira que bé.
Això vaig sumant reptes. Quan el Frent proposava una data, jo tenia por per moltes coses, perquè a mi el procés d'acceptar una vida amb un suport tècnic, amb un bastó, amb una crossa, amb un rebuig social, va ser molt difícil, va ser molt dolorós i va ser molt solitari. I llavors, de repente s'obria un món amb molta esperança, amb molta il·lusió, però i si era una fantasia? No, llavors tot aquest va i ve, no? vull però no vull, va ser que no pogués ser de mà es queda. De fet, ens van proposar, recordo quan em deia, almenys quan vinguis al gimnàs vine sense bastó. I jo l'enviava whatsapps, vaig al gimnàs sense bastó. No? Estava molt contenta. Després havia sortit, això em sembla que va durar una setmana o alguna cosa així, fins que definitivament ja vaig sortir al carrer sense bastó, no? I a part tenia por també de les primeres reaccions, no? Ara sense bastó. Doncs perquè és el mateix, hi ha moments on la gent...
Clar, el teu cercle ja s'havia acostumat a veure't amb bastó, i aleshores, ostres, què t'ha passat?
Exacte, i dius, no ha passat res, saps? Jo sóc la mateixa d'abans, m'estic plantejant poder millorar, saps? El problema és que després entres amb els debats de, però llavors tu t'has curat, llavors el que tu tenies no era real. Bueno, aquesta part no... Jo esperava molta il·lusió i somriure dels que jo m'estimo, però de veritat que tot aquest qüestionari, aquestes entrevistes van ser molt pesades, no? També vaig viure moments molt bonics. Recordo una noia que no apenas conec de res d'aquí del poble, però sí d'una botiga on he anat a comprar, se'm va abraçar i se'm va a casa i a posar a plorar. I em va dir, m'alegro tant de veure't així. I vaig dir, mai he sentit un abraç tan calorós d'un desconegut, no? Però bueno, va ser a base de provar, anar-ho creient i anar treballant, sobretot mentalment. I això sí, amb ajuda psicològica, el que si aquest moment només ha de durar un mes, val la pena viure'l al màxim, no? sense que siguin els meus missatges negatius els que em diguin deixa el bastó. Durant un mes el bastó sempre va estar enganxat al pom de la porta de casa meva. Sí. I després, sé que està molt malament perquè s'ha de reciclar o s'ha de donar, però també va haver-hi un moment especial el dia que el vaig deixar al contenidor, perquè vaig dir que ara sí sé que no vull que estiguis a la meva vida, si alguna vegada et necessito ja et tornaré a trobar, no? Però ha sigut un procés llarg, llarg.
Vas voler, diguem, que fos el més gràfic possible, per tant.
Sí, de fet tinc fotos i tot, eh? Sí, sí, per recordar-me de... ha canviat, ja no et vull, ja no et necessito, no? I no per això vull dir que oblidi l'enfermetat que tinc i que no sigui conscient que pot tornar a passar qualsevol d'aquestes coses, però també sé que si tornen a passar, doncs m'adaptaré i trobaré la manera de fer-ho, no? Per tant, no necessito casa meva tindre un espai per un element que em serveix per res avui.
Per tant, ha estat un procés, òbviament, molt més psicològic que físic en aquest cas.
Totalment.
És evident.
Bueno, la part física és que en tot aquest procés psicològic el teu cos es descomposa per tots els sentits. Quan tu pretens fer alguna cosa i la ment va en direcció contrària, és com... va anar horrible. Jo vaig passar la primera aquesta setmana de negociacions de quines estones surts i entres amb bastó o sense, van ser setmanes de molt malestar, no? De vòmits, de problemes gàstrics, jo pensant per què m'està passant, no? I d'alegria, de tristesa, de moltes, moltes emocions juntes que, bueno, no recordava haver viscut un moment així.
I Freddy, d'aquí a la piscina. Llavors dius, vinga, va, au,
piscina.
Som-hi. I també se't passa pel cap de dir, bueno, si pot anar sense bastó, pot nedar.
Sí, jo ho veia claríssim des del primer moment.
Anava a dir, és com una veu de la consciència, oi?
I té un punt que a mi cafè que no li permet valorar certs riscos que hauríem de tindre en compte. No, anem-hi, ja, si ens ho trobem, ja ho resoldrem.
Perquè
és perfecte.
Tu, ens aturem aquí un moment, tu anaves al gimnàs.
Sí, jo havia anat al gimnàs, estava anant, de fet feia entrenament personal, havíem fet algunes sessions a l'aigua, doncs, perquè jo tenia una especial inquietud en treballar a l'aigua,
sí.
Però nedar, no. O sigui, sí, jugar amb l'aigua, és tot el que jo feia.
I tu la veus clarament de dir, bueno, pues vinga, va, comença a fer piscines.
Sí, perquè, bueno, la idea era que nedés 200-300 metres, que ara, amb el temps, penso que em vaig quedar curt, tindríem que haver fet més distància perquè ho fa molt bé. I, bueno, al final només s'havia de fer. Si no havies nedat, pues a l'aigua i a nedar. Tenia por d'ofegar-se a la piscina municipal, cosa que a mi em semblava totalment impossible. Però, bueno.
Home, ja socorrista.
I si no et mira?
Teòricament està allà per mirar-te. Però bé, entenc. És a dir, és la reticència psicològica del bastó. És el mateix procés. I quan veus la piscina allà, quants metres fa la piscina? 25, no?
Sí.
Quan veus una piscina de 25 metres per nedar, encara que hi hagi per agafar-se, oi? Perquè n'hi ha per agafar-se, encara que no facis peu. Què penses? Molta aigua?
Bueno, en aquell moment, més que pensar, estava atabalada per la suor, la calor. Jo crec que era novament una reacció. Era una reacció perquè ja estàvem allà. Alhora era un moment de molta alegria, era mirar aigua i pensar, bueno, suposo que és el primer dia, avui només ens presentarem, ens mullarem els peus, tocarem l'aigua i marxarem a casa. Però amb aquest primer dia, amb aquest procés, em va acompanyar i em va donar molt de suport l'Eva, que està aquí amb nosaltres.
Doncs Eva Lamela, bon dia.
Hola, bon dia.
Et trobes amb la Txell i què?
Bueno, jo, de fet, quan vam començar a promoure això i no ens coneixíem, vale? Això, quan vam començar a pensar en el repte i donar-li cos, bueno, ens ho va explicar un dia el Freddy, tinc una amiga, es diu Txell, té esclerosi i li fa molta il·lusió anar al mar, llavors, ostres, anem a ajudar, i a partir d'aquí va ser quan vam començar a construir el repte i a parlo de la travessia. I sí, jo recordo el primer dia d'anar a l'aigua que compartíem carril 1, jo tampoc soc molt nedadora experta, tot i que ara estic aficionant-me, i sí, va ser, jo sempre ho dic, jo no he tornat a nedar mai igual que quan vaig començar després de nedar i compartir carril amb la Txell. perquè posa les coses al seu lloc i el que per tu sembla una cosa impossible, tens una companya de carril al costat amb el que porta ella a la motxilla i dius, carai, ostres, anem a fer-ho, et dona un plus de ganes de fer coses.
Txell, 25 metres són molts? Fer el primer llarg? Va ser molt llarg o què?
El primer sí. El primer sí. Però bueno, era el primer contacte amb el que... amb el que és el meu somni. I no estava sola. I si veritablement hi havia una possibilitat d'ofegar-me, estava l'Eva. Estava el Simon, que ha sigut molt important, l'entrenador. I estaven tots ells esperant que arribés a allà, no? A la part on em podia tornar a agafar. Va ser... Físicament sí, una mica esgotador, evidentment, però em vaig demostrar que no va ser impossible. I amb tot el recolzament que tenia, estava clar que era un camí que portava, no sé si a 200 o 400, però havia començat el camí. Sí.
Per què? Aquí em torno a aturar un momentet. Les seqüeles físiques de l'esclerosi, fins a quin punt... en l'estat que estàs tu ara, són inhabilitants per alguna cosa, és a dir, et canses més...
L'esclerosi és a per si una de la seva sintomatologia, és el nivell de fatiga que nosaltres sentim fent un exercici molt quotidià o algo molt senzill, a nosaltres ens porta al punt de la fatiga. No? Factors com la calor fa que tot això s'agreugi. Jo personalment, que en quin estat arribava quan començo a nedar, arribava en un estat de possiblement els últims 5 anys, tot i haver fet rehabilitació, tot i jo haver insistit molt en voler fer exercici, gairebé sense massa muscular, no? Això fa que, per més que ho intentis, per més que flotis, Freddy, doncs s'han de moure. I aquest era l'estat amb el que jo arribava. Les parts que jo tinc lesionades és el meu cantó dret, no? Per un altre cantó, jo diguem-ne que la meva sort és que jo sóc esquerrana, el meu cantó dominant és a l'esquerra i no és tanta dificultat que sigui l'altre cantó el que més em dificulta el caminar o el moure el braç. En un dia, si jo segueixo les meves rutines de descans, gairebé no es veu, no? Però sí que un dia on ja forço més la màquina, com dic jo, doncs es nota com el meu cantó, sobretot la cama s'arrossega o estic més torpe o l'altre dia amb tant d'estrès i tant d'allò, doncs tropeces, petites coses que serien, no sé, li pot passar a qualsevol, no? Vull dir, allò de tropeçar amb el marc de la porta, a mi em passa bastant sovint, però...
Jo caic cada dia dos vegades.
Per tant, una qüestió bàsica, per una persona doncs, en un estat de salut o que no tingui una malaltia, i és obvi que un exercici físic i una bona tonificació muscular són positives i són saludables, per una persona doncs, que tingui esclerosi múltiple, òbviament també ho serà.
És importantíssim, i importantíssim perquè cada vegada que hi ha un brot, el fet de que no hi hagi aquesta transmissió correcta fa que immobilitzis, per exemple, doncs les teves extremitats. No? Què passa? Que el temps que tu trigues en recuperar aquesta connexió és el temps que la teva massa muscular es va perdent i es perd a un ritme molt més ràpid del que es guanya. No? Per tant, jo sempre dic, poc o molt, amb el que arribis és el que tens per quan arribi un brot, no? Restaràs des d'allà, però si no fas res, cada vegada restes en molt negatiu, no? Jo abans, encara que fos sortir a caminar, jo recordo quan els meus objectius també eren, jo vi que camí cap allà, arribar al camp de rugby, aquell dia era superfeliç. I diràs, si és una distància, també em sembla que són 200 metres. però amb terra.
No, era més.
No, hi ha una mica més.
Una mica més.
Sí.
Per mi arribar...
Per sort no té gaire clar allò de les
distàncies. Sí,
no. Així la podeu enganyar una mica,
sí.
Oi?
Sí. Bueno, no, no em preocupen ja els metres, em preocupa sempre poder fer-ho caminant o nevant o la bicicleta, que és el meu següent objectiu.
Ah, en parlarem.
Sí, i tant, i tant.
Per tant, doncs, ara òbviament sí que et pots desplaçar, diguem, passat brots, i doncs pots anar fàcilment fins al cap de rugby.
I tant, mateix. Hi vaig cada dia.
Hi vas cada dia. I quan va començar el repte de tirar-te a la piscina? De quan estem parlant? Aprox.
Febrer, març.
No.
Abans?
Després, quan tu vas marxar a Ibiza.
El primer dia de Carrilú, jo crec que seria maig.
Sí, maig.
Perquè al principi de maig vam parlar amb la Fundació i a partir d'aquí vam començar.
D'acord, per tant, al maig vas fer ja els teus primers 25 metres, com a mínim, o algun més, però com a mínim els primers 25, segur. I ara quan fas?
No ho sé, jo no sé comptar metres, Freddy. Ahir
vam
entrenar junts. Ahir
vam fer, a l'últim entrenament, vam fer 450.
450. Déu-n'hi-do, ja són unes quantes piscinetes, eh?
Sí, sí, estic encantada.
I què, això de nedar? Perquè has comentat que no eres nedadora, tu.
No, em feia molta por l'aigua, per aquest espai de... No sé, jo per mi sempre el poder posar els peus a terra és com ja estic salvada, no?
Això li passa a molta gent.
Sí, imagino, però no tenen que nedar aquest diumenge. què m'aporta? La veritat és que ara, independentment de que estic a gust, de que tinc un objectiu, és un medi on hi ha hagut un dia, per exemple, on jo vaig decidir entrenar perquè jo m'havia marcat un pla d'entrenament. Bueno, ens havíem decidit un pla d'entrenament i em tocava anar i anava i no em trobava bé. Sabia que aquell dia tenia dues opcions, o emportar-me males sensacions o gaudir de l'aigua, no? I bueno, pues també va ser un dia molt maco, perquè si només vaig fer dues piscinetes i després vaig estar flotant, no? Bueno, és com una mica quan comences a notar, no?, aquelles sensacions que tenen que veure amb l'enfermetat i que et recorden que sí, jo sempre dic, la tinc posada a un cantó de la meva vida, però hi ha algun dia que se'm creua davant, no?, i va davant meu. És una manera de dir, bueno, pues avui toca cuidar-te, no? I avui l'aigua és un regal, és un massatge, és algú que t'arropa i que et permet, doncs, que paris aquell dia, que demà tornem a agafar-lo, no? Algú, per mi és algú, bueno, és un medi que a part de fer un esport, en aquests moments ja em proporciona un sentiment de, pues això, d'estar arropada, no?
Per tant, hi ha molta cap, jo entenc, aquí al darrere, eh?
Sí.
Perquè si no...
Hi ha cap i hi ha història. Hi ha història perquè jo vaig vindre a viure aquí, jo no sóc sitgetana, sóc nouvinguda, fa molts anys, però nouvinguda, i vaig vindre aquí pel mar. Llavors...
Tot i que l'aigua no d'allò, eh?
Tot i que l'aigua no d'allò.
Ah, anava a dir.
Sí, però l'equilibri personal interior meu sempre l'he retrobat mirant al mar, no? I concretament, bueno, és una de les coses maques que també vam anar coincidint quan, i parlant amb el Freddy sobretot, no? Quan es marcaven els trajectes de la travessa, doncs perquè ell, sense saber-ho, s'apropava a punts importants per mi, no? Com la platja de la Fragata. I jo vaig venir aquí a Sitges per llançar les cendres al meu avi. El meu avi, per entendre-ho d'alguna manera, després de la mort de la meva mare, va ser el meu pare. I volia que es reposessin en un lloc especial per mi, no? I bueno, estan aquí. Llavors, poder fer tot un repte personal que porta un guanyar-li un pas més a l'enfermetat, precisament envoltat d'ell, no? O per sobre d'ell, o com vulguis, o... Bueno, ho fa molt especial.
Per tant, hi ha molta consciència al darrere de tot, fins i tot com s'ha muntat, oi?
Sí, hi ha algunes coses que no, que han sigut senyals, com dic jo, no? No sé per què, era el moment. no? Però sí, hi ha, bueno, hi ha coses que s'han muntat a consciència i altres que si a consciència es busca un recorregut que sigui innovador, segurament, bueno, doncs en aquest cas l'Eva ho pot explicar millor, però bueno, doncs tota aquesta història meva que no havia estat compartida amb ningú, doncs, bueno, ha sigut bonic quan jo deia va, precisament en allà, no? I ha sortit el moment de compartir, doncs, això. Qui és la Txell, no? Perquè la Txell, a part de la Txell M, no? Que és molt, molt més petita del que és la Meritxell, no?
Eva, com es planteja, doncs, això, el transformar el repte personal de la Txell, doncs, en això, en una activitat que a més serveixi també per recaptar fons per la Fundació per l'Esclerosi Múltiple?
Doncs ben bé, com diu la Txell, són senyals i coses que passen i persones que s'ajunten un dia en un moment donat i parlen i diu el Freddy, tinc una amiga...
I amb una amiga de vi.
Aquell dia...
A vegades va bé, a vegades va bé.
Bueno, tot va sortir. Ells es coneixien, ja havien parlat de fer el repte i a mi m'ho presenta també el Freddy, el grup que hi érem, estava amb el Simon i un parell de companys del triatló, la Laura i l'Àlex, i aquell dia dic, pues jo tinc una amiga que es diu Txell que vol nedar al mar. Fins aquí, vale, correcte. Tots, aquell dia havíem nedat al mar i tal, i llavors afegeixes que té esclerosi múltiple. I, ostres, i aquí ja, clar, comencem. Vale? Jo conec la malaltia per temes professionals, i a partir d'aquí, pues, bueno, va sorgir la idea de pues, anem a ajudar-la, com la podem ajudar. I com tots som del club de triatló, el TG Triatló Grup Sitges, pues, bueno, va sortir la idea de per què no organitzem alguna cosa, no? Fem alguna cosa per ajudar-la, a part de fer el repte, i construïm. I a partir d'aquí, bueno, jo que sóc també molt operativa, em vaig començar a moure, a parlar amb la Fundació per l'Esclerosi, contactar amb ells, presentar la idea, el projecte, el que volíem fer, que no era més que això, una idea. I a partir d'aquí, doncs, vam anar construint, donant passos, i tot això, com deia jo, fins aquell dia no coneixia la Txell ni... No l'havia presentat de veu, el Freddy. I no feia falta, era com, bueno, a vegades tens a dintre coses que dius, necessito ajudar, tots col·laborem i som d'UNICEF i tal, i col·labores, però no en primera persona, i tens oportunitat, com és ara, de com a club i com a persones i socis, com a amics, de fer alguna cosa per algú que viu al poble, que la tens al costat, i és que a més quan la coneixes és que val molt la pena aquestes coses.
Gràcies.
Aleshores, heu plantejat tres recorreguts, no?
Sí.
Expliqueu-nos una miqueta així, tema operatiu.
L'operativa.
La gent que vulgui col·laborar, vinga, la gent que vulgui venir a nedar, què ha de fer?
L'operativa, en primer lloc, això serà el diumenge, aquest diumenge, al matí. Llavors, la travessa està pensada per fer-la des de, per acabar la fregata a les tres distàncies. Llavors, la més curta surt des de la platja de la Bassa, que serien dos... La Bassa petita.
Sí, la Bassa Rodona.
Bassa Rodona. Uns 200-250 metres, que si ens posem mirant al mar, la que surt l'espigó de la dreta de la fregata. Sortir a les 9:15 del matí i entrar a la fregata. A la mateixa hora, la distància mitja són uns 750 metres i la sortida serà des de Sant Sebastià. Nedaran per tota la façana de l'església i entraran per... l'espigó.
La façana més xula.
Correcte, no? A més allà al balcó la gent podrà animar i veure els nedadors. Això creiem que serà molt bonic. I la sortida de la distància llarga, que són 1.500 metres aproximadament, es faria des de la platja de Balmins, conjuntament amb la sortida del repte, que serà a l'equip de triatló, els nedadors, acompanyaran a la Txell fins als últims 200, 300, 400 metres.
Sí, ja la deixarem por ahí.
Que nedarà ella i entrarà a la platja, nedant ella de forma autònoma.
Per tant, la Txell, quin recorregut farà exactament?
Farà el llarg, de Balmins. El que passa que els primers metres es desplaçarà, la remolcaran com si diguéssim amb un dispositiu, que serà una barqueta, perquè no hagi de nedar tota l'estona. I en un moment donat, suposo que a l'alçada de l'església així, ella...
Des de més o menys davant de
l'església. Correcte. Anirà a l'aigua... per acabar ella la travessia.
Davant del canó.
Sí.
A prox.
Ah, podràs fer, tindràs bones vistes.
Exacte. Sí, sí. I tindré l'avi allà.
Tindràs l'avi, exacte. Has nedat abans al mar, Txell?
Amb el Freddy.
Sí?
Sí.
I què?
Bueno, no sé descriure. L'únic que us puc dir és que feia molts mesos que no plorava d'il·lusió. I bueno, sé, va ser una sensació que havia felicitat, havia molta emoció, bueno, ara mateix m'emociono, no? Havia emoció, havia records.
Uh-huh. Freddy, sí. al mar no hi ha carrils, per a poder-se agafar. Anava a dir, si li fa por que... Anava a dir,
s'agafa de mi
i ja està. Sí, ja està. Sí.
No, portem la barqueta. Uh-huh.
Sí. Per si passés qualsevol d'allò, pum.
Sí, sí, sí. Òbviament, està bé, no? Pues plantejar-se reptes i tal, però la seguretat sí. És important. Eh?
No cal ser temerari.
No cal ser temerari.
Què veu fer? Quin recorregut veu fer?
Dilluns vam fer des de la...
A bassa rodona?
Des de la fragata. Pues sí, vam fer com la bassa rodona, anada i tornada, vam entrar per la fragata. Uh-huh. Bueno, vam fer uns quants metres.
I es defensa bé o què?
Sí, sí, anava superbé. Mm. Sí. És impressionant, té una tècnica de natació espectacular.
Uh-huh. Ara anava a dir,
bueno.
Txell, ara ja no fa tanta por això de no fer peu? O continua fent respecte?
Fa respecte,
sí, eh?
Fa respecte. Fa respecte perquè, bueno, sempre hi ha allò de les sensacions de, i si les cames no, però bueno, aquest petit respecte que em pot fer...
Diuen que el respecte és bo, eh?
Suposo. Bueno, perdona, sempre és bo. Sempre. En aquest cas, l'altre dia quan ho vam provar vam haver de parar, doncs perquè a mi ja se m'esgotaven els braços i les cames. Bueno, era molt fàcil, no? Vam fer el nostre còdic del Fred i em deia, quan estigués cansada es digues barca! I jo pensava, clar, també pot haver la possibilitat que l'altre no senti res i jo vinga barca! Però bueno, ja es va donar aquestes possibilitats, el Fred sent perfectament, la barca està ben a prop. I bueno, jo he treballat el tema de la flotabilitat, que em permet sense gaire angoixa donar la volta i esperar i poder agafar-me on sigui necessari fins que torni a recuperar-me per poder seguir anavant, no? Aquesta distància la puc fer, segur.
I el proper repte has dit que seria la bicicleta?
Sí.
A veure.
Sí.
Com ho heu de fer, això? Saps anar amb bici, d'entrada?
Sabia.
Sabies,
per tant, jo penso que hi és.
Mai s'oblida, diuen.
Diuen, exacte, sí. Curiosament, bueno, no és el tema d'anar al mar, però sí que el tema de la bicicleta té a veure amb, bueno, com quan ahir anàvem amb moto, no? Dintre d'aquests anys on hi ha hagut deixa de fer coses que puguin empitjorar la teva salut, no? És a dir, hi ha hagut molta renúncia. Renúncia que en aquests moments és com, no, jo vull tornar a pujar una bicicleta. Evidentment, el tema de l'equilibri és important, no? Jo, degut a les lesions que tinc a la vista, les imatges que en un moment donat puc rebre de coses que es mouen a molta distància, em produeixen mareig o... Uh-huh. O són imatges distorsionades, o pues, això que dic, no? Que a vegades crec que entro i pom, m'estan pum al marc. Bueno, pues és que s'ha mogut el marc, no sóc jo. I llavors em feia molta il·lusió tornar a agafar una bicicleta, no? I el meu petit o gran repte, no? O petit repte, gran somni, és fer el passeig de Sitges amb una bicicleta, clar que sí. Llavors amb el Freddy... Hi havia estat menjant el tarro perquè sempre em proporciona els mitjans i aquesta vegada havia de ser una bicicleta amb cistella perquè, i això ja és perquè de nena volia una amb cistella, no l'he tingut mai i ara vull una bicicleta amb cistella.
Bueno,
per fer el passeig
això serà el més fàcil, no? Trobar la cistella.
Sí.
Dubte.
Sembla que
però farem més distància que el passeig.
No, sí, no, va dir tot. 2-400, eh?
Bueno. Ja li diré en un altre moment, ja li explicaré, però...
El passeig...
Farem bicicleta, però farem una altra cosa.
Uh-huh. I a més, el passeig és pla.
Bueno...
Aquí tenim la fita, també, que...
jo penso que una de les coses que... que m'ha ensenyat, perquè m'ha ensenyat molt aquesta enfermetat, és, bueno, una vegada es planteja que algo important és pues, 400 metres, no? A mi aquesta enfermetat m'ha ensenyat que l'important és el primer pas. Llavors, possiblement per això, si faig el passeig, el meu somni estarà fet, no? I si després fem més i m'aficiono, serà genial, no? Però llavors ja formarà part d'una afició, sí? D'algú que m'agrada, que m'enriqueix i que...
Una cosa és el repte i l'altra l'afició.
Exacte. Uh-huh. Llavors, bueno, la bicicleta és un repte, els metres que hi fem formaran part d'una afició.
Tenim 3 minuts per acabar. És necessari sempre anar-se plantejant reptes?
Sempre. De fet, aquesta és una enfermedad que ella ja te'ls posa, no? Jo una vegada amb una companya a l'hospital li deia, per mi una de les coses més difícils d'aquesta enfermedad també és que de repent recordes que tu sabies caminar bé i ara estàs aprenent una altra vegada, no? O com li deia un dia en el Freddy, un altre dels meus objectius.
Les sabates. Aquesta és una altra que farem popular, que és una passejada amb tacons.
Un repte.
Quan has dit les sabates ho he pensat.
Jo també la faré amb tacons.
Bueno, doncs va haver-hi un moment a la meva vida on jo vaig, bueno, degut al meu esperit solidari, jo vaig decidir que les meves sabates, que per mi definien una personalitat, una feminitat, les entregava a algú que les necessitava i que tenia una cita molt especial, no? És a dir, bueno, donava el meu legat, el deixava, penso que a les millors mans, no? Però significava que allò marxava de la meva vida. I ara penso que pot tornar a la meva vida, no? I vull que torni a la meva vida. I a més, si el Freddy acaba de dir que també ho posarà a la seva vida, fantàstic. Doncs, però
deixem-ho. De moment comencem per la bicicleta, oi? Després ja els tacons ja en parlarem. A veure, només tenim un minut. Simplement, inscripció, preu de la inscripció, 10 euros.
10 euros.
Íntegrament van a la Fundació per a l'Esclerosi Múltiple.
Correcte.
És una cursa absolutament solidària, tres distàncies, 1.500 metres des de la platja dels Balmins, 750 des de la platja de Sant Sebastià i 200 des de la Bassa Rodona, de fet és des de la Ribera fins a... fins a la Fregata. Inscripcions anemalmar.com i també la botiga Outrun del carrer Jesús també agafa les inscripcions.
I el mateix dia de la cursa, el diumenge al matí a partir de les 8.
On us trobarà?
A la Fregata.
A la Fregata.
També farem un aquagym solidari després de la cursa per tota aquella gent que no vulgui nedar o no pugui nedar, si vol venir a fer una mica d'esport.
A la mateixa platja,
sí,
de la Fregata.
A la mateixa platja.
Doncs, Freddy de la Calle, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Eva Lamela, moltes gràcies.
A vosaltres.
I sobretot, Txell López, moltes gràcies, moltes felicitats i molt gràcies. De ser en el repte.
Gràcies.
I a tots vostès, ho deixem aquí. 5 minuts, notícies i demà moltes més coses. Moltes gràcies.